Les dues en punt, esports aquí a Ràdio Sabadell.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Confiança en la feina que han fet. Aquest és el missatge que ha volgut traslladar Antoni Hidalgo fa uns minuts a la roda de premsa que ha ofert al centre d'esports de forma telemàtica. El de Canovelles ho té tot a punt per demà agafar el xàrter camí de Madrid per disputar l'estrena dels arlequinats en aquesta Lliga Smartbank 2021. Sense excuses, sabent que la pretemporada ha estat curta, però per tothom, que tots els equips tenen contratemps en forma de lesions o de molèsties com pot tenir el Sabadell, i sabent que coneix tots els secrets de la forma de treballar de l'entrenador rival, Andoni Iraola, però que també a la inversa, ja que tots dos van treballar colze amb colze a Xipre, a l'AEK Larnaca. Defensa l'entrenador vallesà que la millor recepta per encarar aquesta estrena de la Lliga és centrar-se en Vallecas i prou, deixar-se estar d'històries de calendaris, de mallorques o d'espanyols. Un tòpic, però a la vegada, com diu Hidalgo, el millor pas per començar la temporada esgarrapant ja algun punt a Vallecas. El Rayo ve de guanyar, com sabeu, justament a Mallorca, però al vestidor del centre d'esports no se senten, com escoltàvem abans d'ahir aquí a l'Hotel Suís, menys que ningú. Bona tarda, és divendres, 18 de setembre, dia de prèvia aquí a l'Hotel Suís.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Amb la Rocío García a les vies de so, comencem.
Què es comenta la recepció?
La prèvia d'aquest Rayo Sabadell, aquí però també allà, a Vallecas. De fet, saludarem el Quique Peinado, reconegut rayista. També tindrem les estadístiques històriques d'aquest duel i, evidentment, Antoni Hidalgo, l'entrenador, que ha parlat fa uns minuts. També tindrem a les acaballes ciclisme i waterpolo amb el Quim Colet.
I fora de l'hotel?
Els promotors de la moció de censura Josep Maria Bartomeu han presentat gairebé 21.000 signatures, 4.000 per sobre de les necessàries. Si un cop validades se segueix per sobre d'aquest llinda, entre finals d'octubre i principis de novembre es votaria ja en referèndum la continuïtat del president del Barcelona. En plan esportiu, el bosni Miralem Pjanic ja s'entrena a les ordres de Ronald Koeman i podria debutar demà al trofeu Joan Gamper contra l'Elche. I en motor, Fabio Quartararo ha estat el més ràpid en els primers entrenaments lliures de Misano, al circuit Fabio Simoncelli. El francès ha acabat la sessió per davant de Franco Morbidelli.
I a les xarxes socials?
Tuit i també publicació a Instagram curiosa de David de la Cruz en les últimes hores des del Tour. Sí, David, baja el plato que la cadena va muy tensa, deia de broma el ciclista sabadellenc amb una imatge seva al tram de terra i de pedretes d'ahir al Tour de França.
De quin partit no estarem pendents?
Copa xinesa, partit de 128ens de final, Shandong Luneng contra Dalian Pro. Ha començat just com aquest programa a les dues.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant l'exatleta olímpic de Sabadell, l'últim que ha anat a uns jocs, Miguel Quesada, i també l'exarlequinat Fernando Llorente.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet. Show me a piece of your heart, a piece of your love. I'm calling you up to get down, down, down. The way that we touch is never enough. I'm turning you up to get down, down. Show me a piece of your heart, a piece of your love. I'm calling you up to get down, down, down.
4 minuts per sobre de les dues, som-hi, entrem en matèria, que això ja fa oloreta, competició oficial, que això ja sona a Lliga Smartbank. Demà s'estrena al centre d'esports Sabadell i, com és habitual en aquests casos, en dia de prèvia, ha tocat escoltar Antoni Hidalgo. No és molt habitual fer-ho com ha tocat avui, però vaja, és una cosa a la qual ens haurem d'acostumar avui, demà en el postpartit i a partir d'ara, crec, molt en temo que durant tota la temporada. Pau Ituri, què tal, com estàs?
Hola, bona tarda.
Avui, Pau, no has estat a la Nova Creu Alta.
No, i deies tu, ara ens haurem d'acostumar un temps, a no passar per la Nova Creu Alta. tant tu com jo. Em sembla que trigaré un temps a trepitjar el temple, malauradament.
El sofà, a quina part de l'estudi me'l posaràs demà?
No sé. Estic pensant, se'm farà estrany. Haurem d'apropar una mica la pantalla, potser, perquè tant tu com jo de vista no anem massa bé.
Hauré de demanar-me el microcast que té el Sergi per narrar. En el seu dia el tenia per poder, com a mínim, girar el cap i posar-me a la cadira que està just al costat de la televisió, perquè si no...
L'inalàmbric, si no, també el podem fer servir i posar-nos a un pam de la televisió, però no...
No, mantenint distàncies, per
sí,
això.
Sí, correcte. Experiència. Jo hauré d'estar al teu lloc demà, o sigui que experiències noves. Però sí, adaptant-nos tots plegats, no? Abans fèiem allò, sortíem d'aquí a la ràdio, agafàvem el cotxe, agafàvem la bici, ens plantàvem en un moment a la nova Creu Alta... teníem la roda de premsa d'Antoni Hidalgo i tornàvem cap aquí. Ara no, ara fins i tot servidor avui amb teletreball al matí, per tant seguint des de casa quan el Gerard Guàrdia, el cap de premsa del Sabadell, ens ha facilitat, ja ho direm bé, aquest enllaç. Doncs ens hem connectat a aquesta roda de premsa virtual, deixa'm dir, Adri, d'entrada, i ja la primera novetat, a molts més mitjans que la temporada passada. No sé si tu tens el recompte així ràpid al cap, però vaja, l'any passat érem dos o tres.
Sí, avui. És cert que el fet de ser telemàtic fa que molta més gent es connecti en un moment des de Barcelona o des d'on estiguin per poder fer les preguntes, i això genera comoditat per mitjans, no sé, em ve al cap TV3, l'esportiu, etcètera, sí. Etcètera, que de normal no venien cada setmana, ni molt menys. Caldria veure si a segona A sí que traurien el cap més sovint, però sí, com comentes, no tinc el càlcul exacte, però una desena de mitjans, aproximadament.
Sí, pràcticament això, i com diem, doncs, adaptant-nos a aquesta nova realitat, fins i tot al centre d'Esport Sabadell, amb algun que altre problema també a l'hora de fer aquesta primera roda de premsa prepartit d'Antonio Hidalgo. Recordem, abans de demà, el partit de demà, recordem, a 8:45 del vespre aquí en directe a Ràdio Sabadell, a partir de les 9 comença, i nosaltres ho vam dir ahir amb el Sergi Parc, però hi serem des de l'estadi de Vallecas amb el Sergi Garcés, que es queixava ja, em sembla, d'aquí, que
sí, no creia... No, que et veia el tour.
No es creu que algú vagi en bicicleta a Nova Creu Alta. Jo no ho he fet, ho he de reconèixer, però Sergi Parc ho ha fet. Ho va fer algun cop l'any passat.
Està dient que la pujada... Crec que és... Taradelles, no?
El col del Parc Catalunya.
Correcte, sí, de màxima categoria.
Honors categoria.
Vaja, des de l'Eix Macià cap a la nova Creu Alta, diu Sergi Parc que és massa per ell i que ell no té cap problema en baixar-se de la bici i anar empenyent. Ja et dic, el Tour, més d'un també, si no fos per la vergonya de tenir una càmera al darrere, també ho faria, veient com estan anant els últims dies de competició. Però vaja, que no has agafat una bici a la teva vida per anar a la nova Creu Alta.
Alguna vegada sí, però ja fa molts anys.
Sí, avui l'estàtic ha agafat per poder seguir la roda de premsa telemàtica des de casa. Què ha dit Antoni Hidalgo a tot això? Recordem que l'equip demà marxa a primera hora del matí cap allà en vol charter. Vaja, ho fa el mateix dia de partit, per entendre'ns, que el partit és a les 9, com comentes, per tant, des de 2:15 aquí al Sabadell en joc. I en la prèvia avui, Antoni Hidalgo, què rescataries de les seves paraules?
Moltes coses. La veritat és que començaria amb una rutina habitual d'Antoni Hidalgo, que és amagar molt les cartes abans dels partits. Ja ho feia l'any passat. No ha donat pistes sobre la convocatòria i sobre els lesionats, etc. I més en una setmana especialment difícil pel centre d'Esport Sabadell. Adri, ho hem anat comentant, perquè hi ha hagut casos de jugadors amb molèsties, hi ha hagut baixes confirmades, com per exemple la de Pedro Capó per lesió, evidentment també la d'Àngel Martínez per sanció, i li hem preguntat d'entrada per aquesta circumstància, pel fet de començar la Lliga amb un equip en quadre, a l'espera de reforços, i fins i tot ha dit Hidalgo que molt probablement hauran de tirar d'algú del juvenil per completar, també tot s'ha de dir, unes convocatòries que ara són més llargues que els 18...
Però molt, eh?
Sí,
5 jugadors més.
Que els 18 jugadors de l'any passat, és a dir, tens més marge de maniobra aquí a l'hora de completar la convocatòria, però vaja... Problemes també tindrà Hidalgo segurament per arribar, ni que sigui els 18, que estiguin en condicions per viatjar demà a Vallecas. I aquest fet s'ha referit, el fet d'haver estat una setmana tan complicada amb aquestes baixes.
Les circumstàncies són les que són, ja sabem que han tingut una pretemporada una mica típica. Les situacions dels jugadors en aquest moment són les que són, i hem d'anar a Vallecas amb tota la confiança que ens dona el treball que hem fet, el creure en el que ens ha portat fins aquí. Un dia molt, molt important per molts jugadors, que serà la primera vegada que juguin aquesta categoria, però ho han de disfrutar, sabem la dificultat que té anar a Vallecas, a l'equip que tenen, i però confiats en el nostre treball.
Perdona, Adri, molta incidència en això, en molta confiança en els jugadors, i sobretot repetint en més d'una ocasió que l'equip competirà aquesta temporada, com ja ho deia l'any passat també, quan tocaven desplaçaments complicats contra rivals difícils, i deia que l'equip competiria, i així al final acabava passant.
Sí, de fet, estava tirant de memòria i no recordo cap partit que el Sabadell hagi estat realment atropellat per cap rival a la segona divisió B. Caldrà veure si el salt de categoria es nota o no, que de fet és una altra de les incògnites i és una altra de les preguntes que avui li han llançat al tècnic, no?
Sí, perquè al final li han remarcat també molt aquesta inexperiència. Ara parlarem també de la inexperiència d'Antonio Hidalgo, no com a jugador a segona, on té un bon currículum.
No, precisament.
On té un bon currículum, però sí que la inexperiència dels jugadors, i això seria qüestió d'anar mirant un a un, probablement, els jugadors del Centre d'Esport Sabadell que han jugat alguna vegada a segona divisió, perquè ara mateix no tinc al cap, tret d'algun fitxa nou, com per exemple Iker Undabarrena, que va jugar la temporada passada a segona divisió, de jugadors que vinguessin directament d'aquesta categoria. Evidentment hi ha jugadors com Ian Mackay que hi han jugat, Òscar Rubio, Alex Coc uns minutets, Grego Sierra uns minutets, i aquí podríem anar tirant un a un, no? però que l'any passat juguessin a segona divisió hi ha ben poquets. Diria que Undabarrena, ara tiro de memòria,
sí, estic pensant en els nous, i diria que sí, perquè Víctor García havia jugat a primera divisió, va marcar més talla,
sí.
Però vaja, la seva categoria habitual era segona B. En el cas de Juan Hernández, primera divisió amb el Celta, però no estava a segona. Pierre Cornut estava al Mallorca a primera, però cedit a Oviedo B i a Eivissa, per tant, segona B. Undabarrena, com comentes. En el cas de la porteria, Diego Foli també venia de segona B al Villarreal. Sí, és que al final repasses un per un, i Guruceta venia del Bilbao Athletic segona B, havia tingut hores de vol a primera divisió i a la Copa amb el primer equip, però una mica el mateix que dèiem abans, de Víctor García, i Jaime, que és l'altre que queda, que estava segona B amb el Valladolid Promeses. Per tant, cap d'ells ve com a tal, no, traient sense, un de barrena de segona A.
Sense rodatge la temporada passada en aquesta categoria de plata. Però al final Antonio Hidalgo ha dit sobre aquesta inexperiència que els jugadors són de ple dret ja de segona divisió, que s'ho han guanyat, que competiran bé, ha tornat a repetir, i ha recordat que no només pels jugadors, sinó que també per ell serà la primera vegada que dirigeixi un partit en aquesta Lliga Smartbank.
Al final uno no tiene experiencia hasta que la tiene. Como en todo en la vida, siempre hay una primera vez para todo. A mí me tocó el año o hace año y medio ser mi primera vez en segunda B. Va a ser mi primera vez como entrenador en segunda división, y habrá jugadores que están en esa situación. Pero eso no quita que esos momentos hay que vivirlos con entereza, sabiendo que hay que disfrutar del fútbol, de la posibilidad que nos ganamos el año pasado, y esto está para disfrutarlo.
Doncs de seguida continuem escoltant Antonio Hidalgo. Et sembla si el microinfart que hem patit via WhatsApp el traslladem a l'audiència?
Per favor, perquè he començat llegint el Rayo Vallecano comunica que se aplaza el partido.
Correcte, correcte.
No espantem a ningú.
Com sabeu, el Puente de Vallecas és una de les zones on més estan patint el tema del coronavirus. De fet, es va suspendre el partit del Rayo de pretemporada contra el Real Madrid, i última hora comunicat del Rayo, però que no afecta el primer equip. El Rayo Vallecano comunica que se aplaza el partido de la Copa de la Federación Madrileña. Rayo Vallecano B, Pozuelo, que debía disputarse el domingo 20 de septiembre en la Ciudad Deportiva Fundación Rayo Vallecano, debido a haberse detectado un caso positivo de COVID en un miembro del staff de nuestro equipo filial. Per tant, aquest microinfart que ha tingut Tau Vituri quan ha vist el comunicat i ha dit, no fotis, no, tot està
ja,
a punt.
Ja m'he recuperat, ja m'he recuperat.
Com comentava, és cert que s'estan plantejant mesures més dràstiques en aquesta zona de Madrid, però també és cert que en les últimes hores, sense anar més lluny, la pròpia Lliga de Futbol Professional ha acceptat les acreditacions, i per aquest motiu sabem que Ràdio Sabadell hi serà a l'estadi de Vallecas. Per tant, no és una qüestió que estigui sobre la taula ara mateix la suspensió d'aquest partit Ràdio Sabadell.
I que segueixi així, sisplau, en les pròximes hores, que no volem més microinfarts. Parlàvem del problema de les lesions, Adri. Un altre problema, evidentment, en les últimes setmanes ha estat el de la curta preparació que ha tingut l'equip d'Antonio Hidalgo, tot just quatre setmanetes mal comptades,
sí,
de pretemporada, amb quatre partits mal comptats també de pretemporada. fins i tot amb aquests problemes afegits de la gespa de Sant Oleguer, que no estava en un molt bon estat, ni molt menys. I, vaja, també se li ha preguntat per aquesta qüestió. Ha reconegut doncs, que sí, que és un problema, haver tingut una curta pretemporada, que segurament en un parell de setmanes més arribarien millor, però al final diu Hidalgo que aquest problema no només el té el Centre d'Esports Sabadell, el té també, i l'han tingut, la resta dels 21 equips d'aquesta Lliga Smartbank.
Jo crec que condiciona per tothom, eh? Jo crec que no som l'únic equip que ha tingut contratemps, però bueno, és la situació, s'ha d'acceptar, no és el millor segurament per arribar al principi d'una temporada, segurament en dues setmanes més hauria sigut millor, però ha sigut per tothom igual i molt preparats i conscienciats pel partit de demà.
Doncs preparats, diu Antoni Hidalgo, per aquest partit de demà, aquest debut, recordem, 9 de la nit, 9 del vespre, des de mitja hora abans en directe aquí a Ràdio Sabadell. I per acabar, Adri, una anècdota respecte al partit de demà, respecte en aquest cas al duel de banquetes. Dona la casualitat que Antonio Hidalgo ha estat el segon entrenador d'Andoni Iraola. Segurament molta gent no tingui controlat aquesta circumstància, però perquè Andoni Iraola va acabar la seva etapa com a jugador fa tot just, diria que aproximadament no fa ni 4 anys,
a
New York City. Després va passar pels juvenils de l'Antiguoco, i d'allà la seva etapa a l'AEK, l'Arnaca de Xipre.
Jo diria que el signa Xavi Roca, l'ex Arlequinat. Diria, ara tiro de memòria, perquè evidentment no sé l'última hora de l'AEK, l'Arnaca, però diria que va coincidir més o menys.
I no sé si és després de l'adeu d'Idiáquez.
D'Idiáquez, sí, va ser un rere l'altre. No sé l'ordre, però va ser un sí. I l'altre.
Doncs Andoni Iraola, que va aterrar a Xipre al maig del 2018, s'hi va estar ni un any, però evidentment allà hi era Antonio Hidalgo com a segon entrenador, per tant es coneixen d'aquella època, van guanyar de fet la Supercopa de Xipre i van conduir en aquest cas l'AEK l'Arnaca a la fase de grups de l'Europa League. I clar, se li ha preguntat també a Antonio Hidalgo per aquesta curiositat al voltant del duel de les banquetes. Iraola, que el coneix molt bé, ha dit que espera un equip intens, una proposta intensa d'atacs ràpids i que no serà, en aquest cas tampoc, cap avantatge el fet d'haver coincidit com a entrenadors a Xipre i, per tant, saber una mica les idees futbolístiques del seu homòleg a la banqueta vallecana.
No em dona, perquè ell em coneix el mateix, eh? O sigui que les coses estan igualades. La veritat que li tinc molta estima a l'Andoni, li tinc molt carinyo, vam passar, no va arribar una temporada, 9 mesos junts, vam viure moltes coses junts i li desitjo el millor a partir de demà, no?
A partir de demà, però a les 11 de la nit. Lo millor del món per Andoni Iraola, company de fatigues d'Antonio Hidalgo a Xipre, a l'AEK, l'Arnaca, i ara rivals al davant de l'altre de les banquetes de l'estadi de Vallecas. No tens pressa, no, Pau?
Cap ni una.
Doncs anem a escoltar a Fran García també, que ha parlat avui. Recordem que Andoni Iraola compareix a la tarda, diria que era a les 5 de la tarda, per tant, no podem oferir-vos el que ha dit en roda de premsa perquè encara no ha comparegut el tècnic del conjunt vallecà, però sí que ha parlat en les últimes hores un Fran García, que per cert és jugador lateral esquerre cedit pel Madrid al conjunt de la Franja. Ell és de Bolaños de Calatrava, de Ciudad Real. Saps per què és conegut el seu poble, Pau?
No. Sorprèn-me.
Per les cebes.
Ah, sí?
Tot està lligat, eh? Sabadell, sí, les cebes, doncs sí. Per exemple, avui feia un Google ràpid, notícia de Castilla-La Mancha Media, Bolaños, la cuna de la cebolla. Per tant, com a mínim no em diràs que no és curiós el
és curiós,
tema.
És curiós titular l'altre dia, per cert, contra el Mallorca. Va jugar 90 minuts.
Pensava que deies que era del titular el tema de les cebes. Dic, tirarem per aquí la web avui. Avui parlarem de cebes a radiosabadell.fm. Avui ha parlat aquest bon home, Fran García, a Ràdio Marca, després de l'entrenament de l'equip d'Andoni Iraola. I això és el que ha dit d'entrada, que no refia un pèl per allò d'haver jugat contra un exprimera l'any passat i haver guanyat d'un centre d'esports que és nou vingut a la categoria.
Cualquier partido, ya sea contra un recién ascendido o un recién descendido, es complicado. Al final, la segunda división es muy, muy, muy complicada. Todos los partidos te exigen muchísimo y tienes que estar preparado para cada fin de semana a dar el máximo.
I l'altre fragment que hem rescatat del lateral esquerre del Rayo, de Fran García, avui mateix amb els companys de Radio Marca, és que gairebé s'ha sorprès per la manera que van tenir d'arrencar la Lliga amb aquesta victòria 0-1 a Mallorca. Evidentment, a Vallecas volen donar-li continuïtat a aquest triomf.
el equipo, el cuerpo técnico, la verdad que estamos súper contentos, llevamos una dinámica que ni mucho menos esperábamos, ganar en el campo de Mallorca y en su casa, y nada, el objetivo es mantener esa racha, ir de 3 en 3, que es lo más importante en esta liga, porque no te puedes dejar puntos ni en casa ni fuera, al final es una liga muy competitiva y hay que dar el máximo siempre.
Doncs gairebé ha tingut més suc la part de l'entrevista en la qual han parlat de Bolaños, que no passa al Centre Esport Sabadell, evidentment molt centrada també en el Real Madrid, en Reguilón, sí, que és lateral esquerrà, ell és un jugador cedit, o sigui, també s'entén, però parlen de retruc del Centre Esport Sabadell, Fran García, que va jugar als 90 minuts a sí, Somos, bones sensacions.
De fet, ho comentarem demà, segurament tindrem temps del Sabadell en joc, però els dos laterals titulars l'altre dia, molt joves, sí, no recordo ara mateix el nom de l'altre.
Hernández, no?
Sí, Hernández, sí.
Un noi de la casa que va substituir a Luis Advíncula, que era baixa.
Que està a la rampa de sortida des de fa molt temps al Rayo Vallecano. Però bones sensacions en bloc, en general, d'aquest Rayo Vallecano, molt ordenat, va concedir poqueta cosa al Mallorca, un parell d'ocasions a la primera part, una a la segona, però bona posada en escena, que sempre és de remarcar, d'un equip que acaba de canviar d'entrenador i amb idees radicalment oposades, segurament, com les de Paco Gémez i Andoni Iraola.
Després en parlarem amb gent de Vallecas, aquest canvi de Paco Gémez a Andoni Iraola. Gràcies, Pau. Fins ara.
Fins ara.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Avui dia de prèvia d'aquest Rayo Vallecano-Sabadell, no només del partit com a tal, sinó prèvia de la Lliga, perquè serà el primer enfrontament del Centre d'Esports aquesta temporada, que a l'Hotel Suís ens hem volgut preguntar en l'última dècada com els ha anat la cosa als equips que acabaven d'ascendir de segona B a segona A en el seu primer any. Torna el Sabadell a segona divisió i aquesta pregunta té una resposta. Us la porta el Pau Duran.
El primer objectiu del Centre d'Esport Sabadell aquesta temporada és evident, intentar salvar-se un cop aconseguit el retorn a segona divisió. El límit salarial, entre els més baixos de tota la categoria, pot ser un hàndicap pels d'Antonio Hidalgo, però els números de les últimes 10 temporades ens demostren que hi ha més opcions de les que un podria pensar pels nouvinguts a segona. Des del curs 2009-2010, gairebé sempre s'ha repetit la mateixa premissa. Un equip dels quatre que han ascendit acaba baixant a segona B. Això s'ha donat en 8 ocasions en aquests anys, sortint-se d'aquesta sèrie el 2011-2012, sense cap descendit, i la 2016-2017, on 3 conjunts que havien celebrat l'ascens un any abans deien adéu a la categoria. És a dir, d'un total de 40 equips nous a segona, 29 han aconseguit evitar tornar a segona B, i només 11 han caigut de nou al pou. Per exemple, entre els nouvinguts que van seguir el futbol de plata, el Sabadell de Lluís Carreras. Resumint, només un 27% de vegades s'ha donat que un ascendit torni a baixar en els últims 10 anys. Si mirem a fites més ambicioses, alguns fins i tot han aconseguit colar-se a la part alta de la classificació i fins i tot tocar la glòria de la primera divisió. D'aquests 40 equips, 4 han jugat el play-off per pujar i un, el Barcelona B, no va poder disputar-lo el 2011 per ser un filial, tot i ser tercer a la taula. D'aquests 4 conjunts, 2 van assolir l'ascens a primera, el Granada, precisament el 2011 com a 5è classificat, i el Mallorca, amb la mateixa posició fa un parell de temporades. Sumats a l'Eibar, campió el 2014 i, per tant, ascendit directament, fan un total de 3 els equips capaços d'encadenar 2 ascensos en la dècada més recent. Gairebé un impossible, però somies gratis.
Hotel Suís.
No està gens malament, eh? La veritat és que m'ha sorprès. Alguna que altra dada d'aquesta signatura de l'informe era la del Sergi Parc, amb la veu del Pau Duran. Sergi, què tal, com estàs?
Bona tarda, Adri.
Alguna cosa que t'hagi sorprès especialment? A veure si coincidim amb això.
Home, doncs amb aquesta dada principal, no, de l'informe, només un 27% dels equips que han pujat a segona divisió el primer any han tornat a segona B. Això surt un de cada 4 aproximadament, i com dèiem, aquesta premissa s'ha repetit en 8 temporades de les últimes 10, que un equip d'aquests 4 nous hagi tornat a segona B. No vull dir que el Sabadell tingui un 75% de possibilitats de quedar-se a segona, ni molt menys, perquè al final això no té res a veure, però home, sí que abans de consultar aquestes dades jo esperava que aquesta xifra fos superior.
Sí. De fet, a mi m'ha sorprès realment que no hi ha tanta... Hi ha diferència, evidentment, però no hi ha tanta entre els que han tornat al pou i els que fins i tot s'han atrevit a quotes més grans, no? Perquè de 40, 11 han baixat, que com dius, no és que sigui una animalada, pensava jo també que seria més alta, i 3 és que directament han pujat. O sigui, ha estat un vici no vis. Eibar, que sí que la tenia controlada, Mallorca sí que la tenia també molt, molt fresca en el record, i en el cas del Granada, ara que ho he escoltat, un altre cop ho he reviscut, però no ho tenia tant en la memòria, però, clar, al final cadascú té les seves històries i és gairebé, no diré impossible, però sí molt difícil, perquè hi ha casos i casos, no? El cas del Mallorca és cert que venia de segona B, però també és cert que era un gegant a la segona B, que gairebé, no diré que es va passejar, però que sí que tenia com a únic objectiu tornar a segona A i a partir d'aquí ja començar a pensar en quotes més, més importants. Però vaja, bon informe. Si ha de caure un dels quatre, que sigui Cartagena, Castellón o Logroñés.
Sí, així, mentre no sigui així, el Sabadell, ho firmem tots, evidentment.
Així ho signem i ja està. I tot això després de passar un altre cop per un escenari. O sigui, últimament el Sabadell ens està portant i molt al terreny de la cultura als periodistes esportius. Ahir vas anar a la faràndula.
Sí, en el marc de la campanya Impulsem Sabadell, faltava un dels fitxatges per presentar, Adri, dels que ha fet el Sabadell en aquest mercat d'estiu.
A veure com vas de francès, qui era?
Era Pierre Cognu.
Ah, molt bé.
Si no ho he dit malament, i si no que em perdoni el carril esquerrà francès.
Quan truca i diu, no, que no es pronuncia així, que t'ho has inventat, no?
L'important, va, que a la faràndula va ser presentat, com dic, Pierre Cornut. Va estar acompanyat, per cert, d'una bona comitiva. Estava Bruno Batlle, el director general del Sabadell, José Manzanera, qui escoltarem després, el director esportiu Arlequinat, a més de Laura Reyes i Carles de la Rosa, regidors de l'Ajuntament de Sabadell, i Mirna Lacambra, la presidenta de l'Amics de l'Òpera. Parlant de Cornut, abans parlaves amb el Pau que Hidalgo podria tenir problemes per completar una llista de 18 jugadors, per exemple. Vèiem l'altre dia Pierre Cornut fent treball específic i estiraments de banda fa un parell de dies en la sessió d'abans d'ahir. Cal dir que va ser més per precaució que per una altra cosa, perquè Cornut va rebre un cop, però en principi no hauria de tenir problemes per arribar al partit de demà en l'estrena al camp del Rayo Vallecano. Deia Cornut també que està perfectament adaptat ja a l'equip. També ho recordàvem ahir amb el Pau Vitor i l'Hotel Suís d'ahir, l'únic estranger actualment a la plantilla, francès, però com bé sabem porta ja uns quants anys aquí en diferents equips del territori espanyol.
Mallorca, Oviedo, Eivissa...
Sí, sí. Per tant, l'idioma no té molts problemes en aquest sentit. Per guanyar-se el lloc en el carril esquerre, evidentment ho tindrà complicat, perquè no oblidem que aquesta posició, el seu rival més directe, no?, per intentar guanyar-se la titularitat i la confiança d'Antonio Hidalgo, és Josu Ozcoidi, diu Cornut, que és una competència sana i que al final el míster és el que acabarà decidint. Però si una cosa té guanyada ja Cornut és que assegura que ja havia jugat de carriler en anteriors etapes i, per tant, és un punt a favor d'ell per adaptar-se al sistema peculiar d'Antonio Hidalgo.
Había jugado ahí de carrilero algunas veces y la verdad que me gusta porque tengo más libertad para atacar. También es importante porque yo soy tengo algunas fases en ataque que puedo mostrar, y también el míster me ha ayudado un poco a adaptarme a ese sistema.
Veurem si pot mostrar aquesta vacant ofensiva Pierre Cornut, que també tindrà l'oportunitat de debutar al futbol professional estatal de cara a aquest partit contra el Rayo Vallecano. Diu Cornut que veu el Sabadell bé, ben preparat, tot i la pretemporada feta a marxes forçades i tot i les nombroses baixes que pot tenir l'equip demà. Parlant del Rayo, diu Cornut que sí, que és un gran equip, però sí que em va agradar el que va dir una mica, que sí que és veritat que és un conjunt que apunta a bones maneres, que apunta a lluitar per la part alta, però que aquesta lliga és molt llarga i dir a la jornada 1 que estarà lluitant per l'ascens, doncs que és massa d'hora.
No lo sé, la verdad, porque la liga es muy larga y va a depender de no solamente del primer partido, pero de muchos partidos. Entonces no sé si quién va a estar arriba, quién no. Pero sí, por nombre es un equipo fuerte, pero tenemos que ir ahí con mucha ilusión y muchas ganas ahí.
Doncs Pierre Cornut, o Cornu, com vulguem dir-li i com podem dir-li, el carriler esquerrà del Centre d'Esport Sabadell presentat ahir a la faràndula, com hem comentat ja en diverses ocasions, des de la presentació d'un parell de noves incorporacions al local de Saballuts. Tot està sota el paraigües d'una iniciativa de l'Ajuntament per impulsar les entitats recreatives, culturals, d'oci d'aquí de Sabadell, i d'aquí que totes les presentacions de fitxatges arlequinats estiguin sent a l'Estru, al Principal, a la Faràndula, etc. També va parlar el director esportiu, José Manzanera, en aquest acte.
Va parlar José Manzanera, com dius, i com no podia ser d'altra manera, no va voler donar gaires detalls sobre les operacions que s'estan movent des de la direcció esportiva arlequinada, i Manzanera va ser clar dient que l'important és el partit del Rayo Vallecano, més ara, si es donen normalment pocs detalls en premsa sobre quines operacions s'estan donant a terme, quan la Lliga està en marxa, doncs encara menys. I això, Manza diu que cal ser discrets.
Ya sabéis cómo trabajamos, cómo funcionamos. Lo que nos gusta es el sigilo, no nos gusta que salga nada en prensa, y menos aún, sobre todo, cuando el objetivo fundamental, aunque estemos en un mercado, es el entrenamiento diario para afrontar el partido del próximo sábado con la mayor ilusión, con la mayor energía y con el mayor entusiasmo.
I una de les incògnites que podrien haver sorgit en els últims dies és si arran de la lesió de Pedro Capó, recordem, com vam avançar aquí a Ràdio Sabadell, tindrà entre 6 i 8 setmanes el menorquí, si la seva lesió ha pogut canviar una mica els plans de la direcció esportiva. Manzanera diu que no gaire perquè confia en que Jesús Olmo sigui un bon recanvi i se centra sobretot en poder trobar la peça ofensiva que li falta a l'equip.
En lo que nos basamos es en una evolución continua, en una evolución de la plantilla. Olmo ha vuelto también, al final es uno por otro. Lógicamente Olmo tiene o ha tenido una lesión mucho más larga y necesita adaptarse a un ritmo competitivo a diferencia de Pedro. Y al final lo que estamos buscando es, como ya hemos comentado, es el ampliar la probabilidad de gol de una forma u otra. Y lógicamente pues eso, estar atentos al mercado porque quedan aún 3 semanas.
Queden 3 setmanes, fins a la primera d'octubre hi ha temps per poder signar alguna cosa, ja ho dèiem en el seu dia amb el Sergi aquí en el programa, que és una mica estrany perquè la segona B no haurà arrencat encara quan es tanqui el mercat, i en canvi la segona A ja portarà ben bé 4 jornades, però vaja, coses d'aquest nou calendari en època de coronavirus. De fet, coses noves també, en aquest cas negatives claríssimament, és que a hores d'ara, a 8-9 dies del partit, encara no sabem quan jugarà el Sabadell a Son Moix contra el Mallorca. Avui, que la cosa anava una mica d'ensurs, com el que has donat abans amb el tema del comunicat de la suspensió del partit del Rayo B, no de la primera plantilla rayista, hi ha hagut un moment que semblava que estaven els horaris ja definitius, en aquest cas coses del futbol modern, perquè crec que era la gent del Zaragoza que havia vist una graella de televisió, crec que era de Vamos,
sí,
on apareixia ja el partit. Per tant, la Lliga no ha comunicat els horaris oficials, però l'afició del Zaragoza, o del Zaragoza en aquest cas, ja sap quan es jugarà en teoria el seu partit.
Sí, l'estrena del Saragossa, recordem, en aquesta lliga serà contra les Palmes, jornada 3, recordem, el cap de setmana de la setmana que ve, programat pel dissabte a les 4, com dius, aquests horaris no estan publicats, però a la graella de Vamos sí que hagin col·locat aquest partit a les 4 de la tarda, per tant, des de Saragossa que s'han enterat de l'horari del seu partit, però nosaltres, com dius, estem a l'espera de que surtin publicats els horaris de la jornada 3 i 4, i ahir, per ser preguntant una mica al club, també estaven una mica, no sé si desesperats, però gairebé, per saber ja d'una vegada per totes quin serà l'horari del cap de setmana que ve al camp del Mallorca.
Sobretot per logística, perquè anar a les Illes al final no és el mateix que arribar pel cas, si fos un desplaçament proper, agafar els autocars i apropar-s'hi. El Sergi Parc, per cert, que és un tio viu, el que ha fet ha estat mirar tota la graella sencera de Gol, de Vamos, etc. No has trobat
no
a moment el Sabadell
no
enlloc, no?
No hem trobat res, per tant, encara no podem donar els detalls dels horaris del Sabadell.
Estan al caure, per això, o sigui que no descarteu que avui, en algun moment de la tarda, @RadioSabadell a Twitter, trobeu aquests horaris, sobretot de cara a aquest proper compromís. Més jornada 3, un cop superat el de demà a Vallecas, aquest Mallorca-Sabadell. Gràcies, Sergi, fins ara.
Fins ara, Adri.
Fem una aturada per la publicitat, però encara queda molta teca relacionada amb el Centre d'Esport Sabadell. 3 minuts per sobre de 2:45 del programa, per tant, hem creuat ja l'Equador, però ens queden encara per repassar estadístiques i passar per Vallecas.
Es el momento de seguir hacia adelante y las empresas son clave para la recuperación. ¿Qué cosas empiezan a ser diferentes? ¿Cuáles no cambiarán? En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos sobre cómo las decisiones que estamos tomando hoy empiezan a asentar las bases del mañana.
Podcast de Banco Sabadell, amb Toni Garrido. Escolta el programa a seonsiguis.com.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Es divertido. divendres, dia de prèvia de Ràdio Sabadell, dia de prèvia al Centre d'Esports, i evidentment no hem perdut els bons costums aquí a Ràdio Sabadell, per tant és dia de números també, de repassar estadístiques. Si dèiem abans d'ahir que amb el tema de les portes giratòries i de buscar jugadors que hagin estat al Sabadell i al seu rival cada setmana, ens hauríem d'acostumar a noms nous, a rivals nous, i que sempre ve una mica de gust airejar una miqueta aquella carpeta i recuperar segurament partits més històrics i de fa més temps, doncs en el cas de les estadístiques, més o menys, perquè us feu a la idea, hem hagut de remuntar-nos fins al 1992 per buscar l'últim precedent entre rayistes i arlequinats, que no va acabar massa bé i que no hauria de ser igual demà, perquè va acabar amb un expulsat per part del Sabadell, perquè va acabar amb derrota a Vallecas. De fet, no és bona plaça, ja us ho dic així com a principal titular, Vallecas en la història del Centre d'Esports Sabadell. De totes maneres, qui us aproparà totes aquestes estadístiques prèvies al Rayo Sabadell no és un altre que la Mireia Sanz.
El llibre de registre.
Està per veure si en època de pandèmia amb els estadis a porta tancada influeix tant jugada local o de visitant. El que està clar veient l'històric és que en els precedents entre el Rayo i el Sabadell aquest factor camp sí que ha estat decisiu. 26 partits han jugat tots dos entre ells, 13 a Vallecas i 13 a Sabadell, i la diferència és abismal. Si mirem només els que s'han jugat a Madrid, 9 victòries del Rayo, 3 empats i només un triomf del Sabadell. En canvi, a la Nova Creu Alta, 6 victòries arlequinades, 6 empats i només un triomf del Rayo. És a dir, de 26 punts en total, només 2 victòries visitants. Qui juga a casa en aquest tipus de precedents hi té molt a guanyar. Veurem si sense públic això segueix sent així. Més anècdotes. El Centre d'Esports ha jugat 14 temporades a primera divisió, el Rayo 17. Doncs bé, mai s'han vist les cares dels dos equips de l'elit. En el primer ascens vallecà, l'any 77, el Sabadell ja anava de baixar. Després, dels dos anys que el Sabadell va estar primer als 80, el Rayo estava per sota i van creuar els camins amb el descens arlequinat al 88 i l'ascens dels de la Franja un any més tard. Des d'aleshores, el Centre d'Esports no ha tornat a tastar el futbol de primera, mentre que el Rayo ha passat una quinzena de campanyes a primera. Per tant, tots els precedents són de segona divisió. Curiosament, el primer i l'últim entre el Sabadell i el Rayo van ser a Vallecas i van acabar igual, amb victòria madrilenya per 2-0. El primer va ser el mes de gener del 57 i van marcar Botella i Rivilla per l'equip de la Franja. L'últim, febrer del 92, l'any olímpic. Els gols van ser del migcampista de Costa Rica, Hernán Evaristo Medford, i un gadità que ara és entrenador, Antonio Calderón. Arturo va ser expulsat aquell dia en el minut 45. No és gens habitual que els dos porters fossin africans, per part del Rayo, el nigerià Wilfred, i per part de l'arlequinada, el camerunès Tommy Encono. El Sabadell, dirigit per Pepe Martínez, formava aquell 9 de febrer del 92 amb Encono, Coromina, Manolo García, Añón, Saura, Arturo, Moragas, Zúñiga, Tarsi, Ramon i Roberto Elvira. També van jugar a la segona meitat Quique Medina i Joan Barberà, i es queda sense jugar entre d'altres l'ara entrenador José Luis Oltra. Aquell estiu, per cert, el Rayo va ascendir a primera divisió. En total, el conjunt vallesà ha fet només 8 gols a Vallecas i 22 contra el Rayo a Sabadell. Les xifres són similars a la inversa, 20 gols del Rayo a Madrid contra el Sabadell i només 9 a la capital del Vallès. Per últim, una dada cridanera. El Centre d'Esports no guanya Vallecas des del març del 1958, fa 62 anys i mig, és l'única victòria arlequinada allà. Amb Ricardo Zamora sota pals de la porteria sabadellenca, el fill del mític porter amb el mateix nom, el Sabadell, entrenat pel biscaí Juan Ochoa, en va tenir prou amb un gol del valencià Leonardo Maiques en el minut 58 per endur-se el triomf cap aquí. Any 58, minut 58, tot ben lligat. Per cert, ahir parlàvem del centenari de Josu Ozcoidi, aquell era el partit número 50 de Bartrolí al Sabadell i el número 100 de Pagès a segona divisió.
Cada divendres tafanegem totes les estadístiques arlequinades al llibre de registre de l'hotel. Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Noms diferents, ja us ho deia, i noms que la veritat fa il·lusió recordar, com per exemple Wilfred, en aquell equip, per cert, amb tota la ironia del món, un amic de la casa de l'època de segona B de fa unes quantes temporades, com Nino Lema, també hi era, defensant la Franja Vermella, un equip que, com deia la Mireia, va acabar pujant de categoria, i un Sabadell que venia d'haver estat a l'elit 3-4 anys enrere, però que no hi va haver manera per poder esgarrapar algun punt. Segur que demà les coses són diferents. A Vallecas, en aquest partit, 8:45, l'inici de la Transmi. Pels que ho preguntàveu, sí, amb imatges sincronitzades amb el so de Ràdio Sabadell, amb el Sergi Garcés, que té la maleta a punjar per marxar cap a la capital i poder narrar des del mateix estadi aquesta estrena de Lliga del Centre d'Esports Sabadell, a les 9 en punt, el xiulet inicial per part del col·legiat, de Daniel Trujillo, que serà qui impartirà justícia d'aquest Ràdio Sabadell, millor dit, d'aquestes coses a les quals ens hi haurem d'acostumar. Haurem d'estar, per exemple, pendents demà de com resoldre Gasol al bar, diferents accions, etc. És el que té haver fet el salt ja al futbol professional. Una segona aturada per la publicitat i continuem endavant en aquest Hotel Suís.
Tots tenim encara molt fresc aquest moment.
S'ha acabat! El Sabadell torna a ser equip de futbol professional!
Sabadell en joc.
Però és hora de passar pàgina. La tornada al futbol professional ve acompanyada de tempesta. 5 anys després, la Lliga SmartBank torna a Ràdio Sabadell. Dissabte, des de 8:45 del vespre i a l'estadi de Vallecas, Rayo Vallecano, Centre d'Esport Sabadell.
Sabadell en joc. Passió arlequinada.
Ràdio Sabadell es multiplica per 3.
Recupera el teu programa preferit, torna a escoltar aquella secció que tant t'agrada o busca aquella entrevista que et vas perdre.
Ara ens pots trobar a la teva plataforma preferida.
Ràdio Sabadell és ara Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Busca'ns allà i gaudeix dels teus continguts preferits.
Ràdio Sabadell, a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Ràdio Sabadell, escolta'ns, arribem a tu.
Es mejor eso que morir.
Los chinos inventaron el coronavirus.
Coronavirus.
Esto se van a volver aquí apocalipsis zombie o algo así.
La ciencia ficción solo me ha traído tristeza y sufrimiento.
L'univers del fantàstic a Quimèric.
Divendres a les 8 del vespre i en redifusió diumenges a les 10 de la nit i dilluns a les 3 de la tarda.
Quimèric, amb Karen Madrid.
Fantasia, terror, ciència-ficció, a Ràdio Sabadell.
És perfecto.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Gran final de programa, apartem uns segons, uns minuts al futbol i al Centre d'Esport Sabadell. Anem a les piscines perquè si dimarts parlàvem amb David Palma aquí al programa en la prèvia de l'estrena de l'Estalpul Natació Sabadell de waterpolo femení a la Copa Catalunya, teníem pendent també fer el mateix amb el seu homòleg a la banqueta masculina, amb el Quim Colet. Si les noies van arrencar amb un 5-13, victòria per tant clara a la piscina del Natació Terrassa en el derbi, més contundent encara va ser el debut dels nois, 19-1 contra el Montjuïc a Can Llong. Saludem en directe l'entrenador del club. Quim, què tal, com estàs?
Hola, què tal, bona tarda.
La primera prova, per tant, una presa de contacte, no?, després de 6 mesos sense jugar.
Sí, correcte. Vull dir, no podríem ni catalogar-ho d'un test vàlid pel futur que ens espera, diguéssim, i per poder anar rodant pues la competició estatal, però bueno, vull dir, sí, una presa de contacte després de molts mesos, la veritat.
Clar, era més de mig any sense jugar cap partit, per tant m'imagino que les sensacions, si més no, estranyes de retrobaments.
Sí, i les circumstàncies, no?, una miqueta, sí, una mica estranyes, però també, per una altra banda, moltes ganes ja de poder iniciar, bueno, la normalitat, entre cometes, de poder jugar, no?, i en el meu cas de dirigir, també, clar.
Sí, el que s'acostuma a dir, el mono el teníeu tots per igual, com parlàvem amb el David Palma l'altre dia, després de tant de temps. En el vostre cas també era l'estrena de tots els nous que s'incorporen des d'aquest estiu al Club Natació Sabadell. Com els vas veure en aquest primer partit?
Bé, bueno, no vam poder alinear el Borja, el Borja Fenoy, perquè, bueno, perquè està lesionat, es va dislocar una falange del dit petit, i aleshores doncs està de baixa en aquest sentit, i després perquè encara estem esperant la llicència de Lluc Bertran, però pel resta, tant el Bernat Sanahuja com el Nemanja Jovovic, doncs sí, va ser la seva estrena amb nosaltres.
T'anava a comentar un dels noms que has dit ara justament, el Mataró, recordem que finalment no jugarà a Europa, que això alliberava alguns dels seus jugadors i que el club estava interessat en el Lluc Bertran. Em deies ara que és una qüestió bàsicament burocràtica, no?, per acabar de tancar un tema de llicències, per entendre'ns.
Sí, estem esperant que la Federació Catalana doncs, ens pugui emitir la seva llicència. I, bueno, aquestes coses ja saps que a vegades, doncs, es retrasen una miqueta més, etcètera.
Sempre quan toca fer un tema burocràtic la cosa s'allarga més del compte. Els altres dos, et pregunto en concret, ja no per aquest partit de l'estrena, aquest primer partit, sinó en general el que poden aportar al Natació Sabadell. Anem a pams, et pregunto primer per Nemanja Jovovic, que crec que fins i tot vam arribar a parlar ja amb el Xavi Balaguer sobre ell un cop es va confirmar el fitxatge. Podríem dir que és un jugador contrastat.
Sí, exactament el que buscàvem, no? Un boia que ens donés en aquesta posició una solidesa important com a primer boia, i després, doncs, a part de la solidesa, doncs, l'experiència també que té a Lugo, que és un jugador amb experiència, que ve del OSC, en el moment que es va parar tot la competició, l'OSC doncs, anava primer del seu grup de Champions, un grup on estava el Reco i el Ferencváros, que era l'actual campió de la Champions, i en realitat és el que buscàvem i crec que ho hem trobat. També una cosa molt important, ell coneix la nostra lliga, coneix l'idioma, aleshores doncs, això també és molt important, no? Amistat inclús amb alguns jugadors nostres de la plantilla, tot això suma, evidentment.
En el cas del Bernat Sanahuja, en certa manera és un cop sobre la taula, no?, també del club cap a la resta, tenir un jugador amb aquesta projecció.
Bueno, nosaltres ens vam plantejar amb el nostre projecte, el que el club d'alguna manera doncs, m'ha encarregat és fer un equip en què a curt plaç, sense renunciar a res, a curt plaç és molt, molt, molt precipitat, no? Però que realment consolidem un equip en què pugui lluitar per intentar doncs, guanyar la Lliga i, a més, que es consolidi a Europa i, si pot ser, a més, a Champions, no? I en aquests passos, doncs, la veritat és que nosaltres ens hem plantejat poder tindre jugadors importants nacionals de la selecció absoluta, i dintre de les possibilitats que hem tingut, etcètera, doncs, al final hem fet, com tu dius, segurament un cop sobre la taula amb la incorporació del Bernat, no? Un jugador, crec jo, que té un futur i un present, no un futur, o té un present excepcional i un futur encara molt més excepcional, no? Crec que pot ser un jugador, i ja ho és en categories, d'alguna manera, però pot ser que sigui un jugador molt determinant en el circuit a nivell mundial, en la posició que juga i amb el que d'alguna manera s'està desenvolupant com a jugador, no?
Hi ha un altre nom, que és el del búlgar Alexander Belkov. Déu-n'hi-do la planta, 2 metres 6 centímetres, o sigui, un autèntic armari, però d'aquells dels grans, a més, dels que toquen pràcticament el sostre, que surt cedit al Sant Feliu, oi?
Sí, això dintre també la política nostra d'intentar seguir jugadors i tindre controlat doncs, alguns jugadors que en un futur doncs, que es puguin incorporar definitivament a la nostra plantilla, doncs ha sortit la possibilitat d'incorporar l'Àlex Belkov, com tu bé dius, 206, no sé si has vist una foto que ha circulat
per xarxes,
està ell i jo. I la veritat és que jo, home, petitet no ho sóc, i la veritat és que semblo un nan, no?, al seu costat. És veritat que encara hi ha complir-lo, no?, allò que diem, no? S'ha de fer home i, a més, ha de treballar molt, molt al gimnàs per omplir també tot aquest cos, no? Aleshores, treballem amb ell i el que necessitem també és que, a més del treball amb nosaltres, doncs, ens puguem assegurar que la seva evolució la pugui fer amb un equip en què realment tingui una aportació molt, molt, molt bona en quant a minuts, etcètera, etcètera, i hem cregut que el millor doncs, era això. Hem arribat a un acord amb el Sant Feliu i jugarà cedit, jugarà a Divisió d'Honor, però amb molts minuts i sense d'alguna manera l'exigència que en aquest moment a nivell tàctic i a tots els nivells nosaltres requerim d'un jugador a la nostra plantilla, no?
Hores de vol, de rodatge i de qualitat abans de tornar després d'aquesta sessió. Deixem fer la broma fàcil. La decisió de fer-lo sortir no té res a veure, no, amb aquesta foto?
No. Al contrari, nosaltres quan ja el vam incorporar, inclús abans de vindre, ja ho teníem al cap, això. O sigui, no ha sigut una cosa que ens hem trobat aquí, sinó que ho teníem tot ja dissenyat d'aquesta manera, no? L'incorporàvem amb la nostra dinàmica d'entrenaments, etc, però sí que ja volíem assegurar-nos això, que fos un jugador que tingués molts minuts per poder doncs, complementar tot l'entrenament i tota la millora que, bueno, que esperem que tingui.
Acabo preguntant en clau col·lectiva per futur, no només amb aquesta Copa Catalunya, sinó en general, perquè acabo d'encetar la competició oficial, però encara queda per l'inici de la Lliga. Amb quins objectius arrencareu la temporada?
Home, amb els objectius el màxim ambiciosos possible. Jo el que els dic a l'equip és, mira, nosaltres el que volem és guanyar tots els partits, i si algú doncs no ens ho permet, doncs, bueno, que ho tingui que lluitar al màxim perquè això sigui, no? Però un objectiu, aviam, nosaltres volem estar, com t'he dit, el més amunt possible i sempre en posició en Champions, d'acord? I dintre d'això també és un equip molt jove, el que tenim, és un equip molt jove, amb molt de futur, i anem a veure exactament quina és l'evolució que tenim com a grup, com a equip. Aleshores, doncs, aquesta evolució, depèn lo ràpida que sigui, doncs ens permetrà doncs, objectius una mica més elevats o menys, però d'alguna manera no renunciem a res, ja. O sigui, no renunciem a res i potser no és posar-nos una pressió, pressió no, senzillament no renunciem a res. Nosaltres creiem que podem jugar de tu a tu amb tothom i si algú ens posa al nostre lloc, doncs bueno, doncs això és part del joc i la competició, no? Però en principi no renunciem a res.
Anava a dir-te, Quim, l'última, pensant sobretot en rivals, no? Perquè estàvem dient això precisament, objectius, que depèn al final amb tants mesos sense haver jugat, amb canvis a les plantilles, etc. Ara cal veure també com torna a començar tot al marge del coronavirus, que ja de per si en tots els esports, modalitats i clubs està fent de les seves i que evidentment condiciona sempre posar l'asterisc de com avançarà la temporada. Però si avança en condicions normals, a qui veus lluitant allò colze amb colze amb el Natació Sabadell com a rivals directes, per entendre'ns, a la Lliga?
Mira, està molt clar. Vull dir, a part del Barceloneta, que encara crec jo que menja una mica a part, d'acord? I crec jo que tots els clubs també volem escurçar, diguéssim, aquesta distància i poder plantar-li cara. A part del Barceloneta, evidentment, que manté aquest esglaó per sobre de tot el reste, doncs, aviam, no diferirà molt dels mateixos que l'any passat. Està clar que Barcelona, Terrassa, Mediterrani i Mataró, aquests equips, vull dir, bueno, mantenen les plantilles, si no les han millorat, etc. I junt amb nosaltres doncs, serà un grup en què serà molt igualat, i jo crec que els partits aniran frec a frec tots, i anem a veure també el coronavirus com ens afecta d'alguna manera també amb el dia a dia, no? També és un sistema de competició nou, anem a veure això com ho portem, com es desenvolupa, i hi ha aquestes incògnites. Però aquest grup de quatre equips, cinc equips comptats amb nosaltres i sense menysprecia ni molt menys el Sant Andreu, que potser està un pèl per sota d'aquests equips, però és un equip amb molt de caràcter i amb un entrenador que li dona justament aquest caràcter a l'equip i sempre és molt perillós, doncs aquests són els equips que crec jo que estarem lluitant. I l'ordre ens el marcarà el que siguem capaços de fer cada un com a equip, no?
Doncs fa bona pinta aquest nou projecte, estarem pendents també de com avança aquesta nova categoria que ens l'han dividit ara en dos grups, com comentava l'entrenador de l'Estalpul Natació Sabadell, el Quim Colet. Quim, gràcies i tota la sort del món de cara a aquesta nova temporada. Una abraçada.
Molt bé, gràcies a vosaltres. I ens estem en contacte.
Anem parlant.
Molt bé, gràcies.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
El ciclisme també té cabuda aquí a l'Hotel Suís. Queden 6 minuts per les 3 i ja és en marxa des de 2:15, des de fa una estona, l'antepenúltima etapa del Tour de França, és a dir, la darrera, abans del dia que sembla que serà determinant i decisiu si és que ja no està resolt qui serà el mallot groc a París. Em refereixo, evidentment, a la cronoescalada de demà, que definirà del tot aquestes posicions, ja no només la primera, sinó el podi en general. Fins i tot el sabadellenc David de la Cruz podria millorar algun lloc encara abans d'arribar diumenge, demà passat, als Camps Elisis de París. El ciclista del Team Emirates va tenir ahir un paper, podríem dir, més testimonial que el de dies anteriors i en una jornada amb 5 ports de muntanya. Déu-n'hi-do, pràcticament no hi havia una estona de tranquil·litat, tota l'estona era pujar o baixar. Va creuar l'arribada al Despronceda al 45è, a 17 minuts del guanyador de l'etapa a la Roche-sur-Foron, el polonès de Lineos Michał Kwiatkowski. Això sí, una imatge d'aquelles maques que de tant en quant deixa el món del ciclisme. Kwiatkowski va entrar a meta a la vegada que el seu company d'equip Richard Carapaz, i pràcticament abraçats. És veritat que Carapaz, després d'intentar-ho durant 2 dies, va cedir-li aquest protagonisme a Kwiatkowski, que per la història quedarà com el guanyador de l'etapa, però de cara a un equip com Lineos, imatge maca de veure a 2 corredors creuant la línia d'arribada amb tota la tranquil·litat del món després d'haver fet bona feina durant la fuga i entrant els dos a la vegada. A la general, no hi ha massa canvis després de totes aquestes novetats i d'aquest dia de 5 ports de muntanya que dèiem, més enllà, per exemple, del temps que es va deixar Rigoberto Urán i sobretot de Mikel Landa i Enric Mas, que pugen fins la 5ª i la 6ª posició respectivament. De fet, Landa ho va provar des de molt lluny, però la veritat és que no va poder apropar-se una miqueta més al podi. Pel que fa a De la Cruz, ha escalat 5 posicions i passa a ser el 73è, ara mateix a la general, avui etapa de tobogans, buscant una miqueta l'arribada de Champagnol, 166 quilòmetres entre les localitats de Bourg-en-Bresse i Champagnol, una etapa on no hi hauria d'haver grans diferències, del tot plana.
No sé si lo sabéis. Nosotros venimos.
Res, 3 minutets queden pel final del programa. Connectem molt ràpidament per Vallecas, que teníem pendent una trucada per parlar amb, segur que el coneixeu de la televisió, Zapeando, La Sexta, Generación NBA, A Vamos o Radio Gaga Cero. Quique Peinado, reconocido rayista, ¿qué tal, cómo estás?
¿Qué tal, cómo estáis?
Quique, ¿qué nos perdemos no pudiendo ir con esto del coronavirus a Vallecas mañana a ver el Rayo Sabadell?
Hombre, es una pena porque, joder, yo creo que en segunda división no hay muchísimos ambientes como que hay en Vallecas, cuando Vallecas aprieta. Pero bueno, es lo que hay y es lo que toca, pero es una pena. Sobre todo, pues, en segunda, pues eso, recibir equipos así históricos como Sabadell, pues es muy guay, la verdad.
La verdad es que, claro, siempre se relaciona, y con razón, al Rayo con movimientos de izquierda, con lucha de clases, etcétera. Hay muchos ejemplos últimamente, el caso Zozulia, el tema de la casa de apuestas de patrocinio en la camiseta del equipo en las últimas semanas, que demuestran eso y que demuestran que desde fuera, como mínimo, parece que en los últimos años hay un ambiente como un poco enrarecido, afición y gestores del club, ¿no?
No, es un desastre, es un absoluto desastre. El club es una fuente absoluta de problemas y es increíble que la realidad es que el 100% de los problemas parten de actuaciones de la directiva, que parece que, no sé, yo hay veces pienso que tienen un afán de que el club tenga imagen de problemática, porque hacen cosas que saben específicamente que la afición está en contra. Es decir, no sé, hay muchas opciones, ¿no? Hay muchos delanteros que no son Zozulia, hay muchas empresas que no son una casa de apuestas, pero bueno, ellos tienen esa, como ese afán, ¿no?, de cabrear a su propia gente, y bueno, pues la gente en Vallecas evidentemente no se calla. Y si algún día vuelve a haber público en el estadio, pues ya se verá que ese patrocinador nuevo que tiene será amplísimamente rechazado por la afición.
Hoy decíamos, el último Rayo Sabadell es de febrero del 92. ¿Qué hacía aquí que Peinado en febrero del 92?
Joder, pues en el 92 yo ya era abonado del club. Es el primer año, yo creo que es el primer año que yo me aboné.
O sea, el año del ascenso.
Sí, no recuerdo yo ese partido contra Sabadell en concreto, pero yo fui por primera vez al fútbol en el 89-90, y luego el primer año que yo me aboné con mi abono propio fue ese, en la temporada 91-92, ¿recordás? Sí.
Sí, 2-0 acabó aquel partido.
Sí, no, pues que en aquella época, joder, teníamos un equipo súper potente. Y Vallecas era un sitio tremendo en esa época también, sí.
Quique, nos quedamos sin tiempo. ¿Te parece a ver si hay un poquito más de normalidad de cara a la segunda vuelta, que hablemos con más calma y comentamos la jugada? A ver si te puedes escapar por aquí.
Ojalá.
Cuídate mucho, Quique, un abrazo.
Un abrazo.
Adeu. Amb el Quique Venado, arribem pràcticament a les 3. No ens ha donat temps a xerrar més amb ell. Demà, futbol, aquí, a Ràdio Sabadell. Que vagi bé.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.